Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia. La pandèmia del coronavirus ha superat la xifra dels 785.000 infectats i ha causat la mort de 37.000 persones al món, segons les xifres globals, que ha actualitzat aquest dimarts a les 8:45 del matí. La Universitat Johns Hopkins, la pandèmia s'ha estès a 178 països i territoris, ha deixat un total de 786.291 persones infectades, 37.820 víctimes mortals i 166.041 persones recuperades. Els quatre països més afectats per la pandèmia, Estats Units, Xina, Itàlia i Espanya, sumen 436.000 dels casos. I l'IBEX obre a l'alça pendent del Consell de Ministres i animat per la Xina. La borsa espanyola ha obert aquest matí amb guanys de l'1,20% fins als 6.740 punts, animada per la recuperació de la indústria manufactura de la Xina, que després de la forta aturada del mes de febrer s'ha recuperat al març davant la represa de la producció a les fàbriques al tenir més controlat el coronavirus i aixecar les restriccions de moviment. I el Consell de Ministres aprovarà avui un pla per ajudar els llogaters que tinguin problemes per pagar les quotes. El pla inclouria microcrèdits avalats per l'Estat, ajudes directes i, com a mesura estrella, la suspensió del desnonament durant 6 mesos des de la finançació de l'estat d'alarma. Els autònoms estan denunciant, però, els últims dies que el govern espanyol pren mesures sense tenir-los en compte. I el Centre d'Orientació Familiar, el COF, Mare de Déu dels Àngels, coordinat per la Delegació Episcopal de Pastoral Familiar del Bisbat de Girona, segueix oferint especialment davant d'aquesta situació de confinament i angoixa per a molts el seu servei d'acompanyament psicològic, el dol espiritual. L'atenció es du a terme a través del telèfon 618-601-712, 618-601-712, o a través del correu electrònic a l'adreça pastoralfamiliargirona@gmail.com. Actualitzem tota la informació d'aquí una hora, quan siguin les 12 del migdia. De moment, però, us deixem amb Oh Déu meu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Les teves peregrinacions a Terra Santa amb el Club Més Amics. Apunta les dates. Del 2 al 9 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 13 al 20 d'agost i del 23 al 30 de novembre. Fes realitat el viatge dels teus somnis. Vine a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dimarts 31 de març i passen ara mateix 3 minuts 53 segons de les 11 del matí. Acabem mes i acabem mes enfilant el camí cap a la Setmana Santa, que ja és la Setmana Santa que ve, diguéssim, la setmana que ve ja trobem la Setmana Santa pel camí. Una Setmana Santa que es presenta ben diferent de totes, tant per aquells que la celebren des de la fe i els actes religiosos, perquè aquest any els tocarà quedar-se a casa, com per aquells que la tenen com un impàs entre Nadal i l'estiu i aprofiten per fer una prèvia de les vacances. Uns i altres, tots a casa. Només ens queda pensar que tot això acabi ben aviat i que tal dia farà un any. De moment, avui, farem un programa de ràdio. Benvinguts.
Oh Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Una nova llista de 10, la que iniciem ara mateix amb una nova edició de Lot 10 meu des de Ràdio Estel, i en la qual esperem que hi participeu activament si és que no ho heu fet encara durant les últimes 24 hores. El control tècnic i muntatge musical ens acompanya el Xavi Aguilar. Bon dia, Xavi. A la redacció, el Marc Gabernet, empescant-se-les com pot per tal de buscar gent que porti les seves aportacions, les seves opcions per la llista. Tot això, evidentment, sense sortir de casa. Bon dia al Marc. I aquí, compartint estudi i taula de Ràdio Estel, fidel a la cita i el seu compromís amb la llista, el Roger Cantos. Bon dia, Roger.
Bon dia, Miquel.
Tu tens clar que aquesta Setmana Santa no se semblarà gens ni a l'anterior, i espero tampoc que les que vinguin, eh?
Ai, bé, en definitiva, tot aquest any no se semblarà gens a res, eh? Serà un any en què els llibres d'història, doncs, haurem de marcar d'un color ben diferent.
Doncs mira, coses que té la vida, eh? Quan acabi aquest any, haurem de recordar que aquest any, precisament, va ser quan vam començar un programa de ràdio que es diu Oh, Déu meu. Quan es preguntin, escolta, quan veu començar l'O, Déu meu, l'any de la pandèmia?
Sí,
haurem de dir això, haurem de dir això. Quan facin aquells documentals en blanc i negre, bueno, no seran en blanc i negre, ara veiem els de blanc i negre, el de la pandèmia del 1918, però quan el facin d'ara, que seran colors, espero, diran, i aquell any van començar un programa a Ràdio Estel.
No, no, deia... no sé si això és una mica presumptuós, dir que el nostre programa sortirà als anals de la història.
No, per això, però... sortirà, perquè mentre està la pandèmia, mig de la pandèmia, mig de la quarantena, mig de la... d'estar tots confinats.
Hi havia un petit reducte de...
Hi havia una hora al matí...
Som els gals.
En fi.
Som els gals.
Som els què?
Els gals.
Els gals.
Els gals, home.
Els gals allà que anaven allà...
No, home, com els Astèrix i Obèlix, que tots eren de romans, però hi havia aquell petit reducte que aguantaven.
Molt bé. En fi, un odeu meu que, per la seva llista, avui es disfressarà de dibuixos animats. Recordarem la nostra infantesa, o potser no... Perquè, com dèiem ahir, els dibuixos animats no només són pels infants, sinó que quan som grans continuem sent també víctimes d'aquestes sèries de dibuixos animats, perquè continuen sent una opció vàlida pels nostres gustos audiovisuals.
Exacte. No, les sèries no necessàriament estan enfocades a un públic purament infantil. I penso que segurament això és l'èxit que fa que sobrevisquin al pas del temps i de la història.
Doncs entre totes, unes i altres, les dels més petits i les dels més grans o les de tots, avui farem i dibuixarem la llista de 10 del dia d'avui, d'avui dimarts, la de les 10 millors sèries de dibuixos animats.
N'hi ha moltes i no serà fàcil decidir-se per una o per una altra.
Home, sempre és molt difícil això de decidir, eh? Pensa que ens passem la vida decidint i no ens n'adonem, eh? La vida... Mira, Roger, la vida és una decisió constant.
Caram, Miquel, pensava que el títol del filòsof del programa el tenia jo, però veig que...
No, tu tens el del poeta.
Ah, el poeta.
Tu tens el poeta, vale. Sí. Jo, en fi, sí, he vingut molt filosòfic avui.
Molt bé, molt bé. Ja m'agrada.
La gran decisió de la vida, segons la llista d'avui, seria... Ets més de Heidi o de Marco? Aquesta, que recordo que eren les dues, vaja, en les quals havies de debatre quan jo era petit, eh? Eres de Heidi o eres de Marco? Un dels dos.
Bé, ja veig, Miquel, per on van els teus gustos en matèria de dibuixos animats, eh? Veig que et vas quedar ancorat en el passat, com en moltes altres coses, però bé, ja està bé, perquè aquest programa, al final...
Tu vés insistint,
abarca moltes generacions.
Vinga, va, que en qualsevol dels casos espero que sigui avui una llista apassionant. Recordem, avui busquem les 10 millors sèries de dibuixos animats, siguin per adults, per nens o per tota la família. Amb tot això, per cert, Roger, encara no m'has dit quina és la teva, per quina et decantes tu de sèrie.
I com sempre, una pregunta molt complicada. Doncs he de dir que ahir, quan preparava el programa, les primeres sèries que venien al cap doncs, eren sèries més clàssiques, doncs, com aquest Bola de Drac, l'Arale, bé, que es deia Doctor Slump, la sèrie, però tothom la coneix com l'Arale, no? El detectiu Conan, però després, a base d'anar rebent els inputs de la nostra audiència, m'han anat venint sèries que igual són més actuals, bé, actuals et parlo que igual algunes tenen 18 anys, però clar, al final són sèries que encara perduren o sèries que encara veiem.
Però escolta, t'has divagat molt. Jo et preguntava quina era la teva sèrie. No que em fessis un repàs de la sèrie. Això també vaja també del cap, però una.
Com sempre, em demano el comodí de respondre't al final del programa.
Molt bé, vinga, va. Des d'ahir que anunciàvem la llista que avui ens proposàvem, que ja vam començar a rebre propostes per la Déu meu, així que tindrem un bon punt de partida quan escoltem algunes, però aquest punt de partida encara serà millor si escoltem ara mateix l'informe que, en forma de prèvia, ens ha preparat el Roger.
Començaré el programa reconeixent que sóc dels que encara guarda el seu carnet del Club Super 3. Un nen dels 90. Però no ens posem nostàlgics ni sentimentals. Això ha de ser un anàlisi periodístic, antropològic fins i tot, i n'hauríem de dir un estudi del consum televisiu infantil, especialment als anys 90. La foto plastificada del carnet blau llampant em fa pensar en què n'hauria estat de tot plegat sense aquest club. Més enllà d'aquella fauna del canal, amb personatges tan mítics com el Petri, la Nets, la Noti, el Tomàtic, el Magazero o la Ruïnosa, actors que feien molt bé el programa, val la pena recordar la selecció de dibuixos animats que va embadalir a tota una generació durant migdies, tardes i vespres. Per fer-ho, ens hem de remuntar a l'època del VHS, el Walkman i la primera Game Boy en blanc i negre. L'estat espanyol encara no veia el programa com una fàbrica d'adoctrinament catalanista i pels nens, veure el següent capítol de Bola de Drac era una cita sagrada. La festa dels súpers, a Barcelona, especialment a Montjuïc, era un pelegrinatge anual indispensable. Cançons, musicals, activitats, jocs... Tot nen dels anys 90 i finals dels 80, o a conseqüència, els seus pares i mares, coneixeran aquestes sèries animades i cada opening. Si vas formar part de la generació del Club Super 3 com nosaltres, el programa d'avui suposarà un viatge a la infància. Ja posats, començarem per aquí, el serial d'Akira Toriyama. Les aventures de Son Goku a Dragon Ball, Dragon Ball Z o Dragon Ball GT van ser un dels grans reclams del canal durant molts anys. Si una cosa volia un nen dels anys 90, era transformar-se en un superguerrer. Hi havia personatges únics, com el Cor Petit, la Bulma o el Follet Tortuga. El domini de les arts marcials, l'aura daurada o els pèls extra punxeguts van ser inspiració de moltes lluites a l'hora del pati. Eren dibuixos violents, hi havia pallisses, amputacions, genocidis a gran escala, però irònicament, el missatge sempre era positiu. Fent junts les coses, es pot combatre el mal per fort que sigui. Missatge a recuperar especialment aquests dies. Si sabia fer bé una cosa a Toriyama, era mantenir viva l'atenció. 20 minuts d'insults catalans d'en Vegeta, 30 de mirades penetrants, o bé 3 capítols carregant la bola Genji, i no, l'interès no decaia mai. Molt recordem més bé la derrota de personatges com en Freezer, en Cèl·lula o el Monstre Buu, que la caiguda de grans dictadors d'aquella època. Però potser ja és el que tocava. En essència, érem nens. El canal infantil va apostar seriosament per l'animació japonesa, que era als anys 90, i segueixen les més potents d'arreu del món. Un altre dels personatges clau d'aquella època va ser en Doraemon, que, com la Tori el Ninja, feia el paper de protector d'un nen dèbil. Aquell cap enorme i blau representava el deus ex màquina versió felina. Parlant de robots, també teníem a l'Arale i aquell poblet surrealista i naïf que era la Vila del Pingüí. I sense cap mena de dubte, els nens catalans han compartit moltes coses amb els japonesos i ho verifica el fet que tots dos encara puguin tararejar les cançons de Musculman, Fly o Sylvan. També hi havia el que popularment s'etiquetava com a sèries o dibuixos animats per nenes, i això sovint implicava un canvi de canal immediat, alta traïció per un principi d'un bon soci del Super 3, i les opcions eren passar per Pokémon, Digimon o els Simpsons. I dins d'aquesta categoria hi havia Sailor Moon, amb les seves transformacions carregades d'erotisme, l'odiosa Candy, amb aquell opening enganxós i nociu, Sakura, l'amo, Tony la reportera, o bé les bessones o Sullivan. En resum, totes unes produccions que reunien estereotips del que suposadament havia d'agradar a les noies. Romans, compres, moda, bellesa, clichés sexistes... No obstant, cal dir que també hi havia, per exemple, la judoka Ginger, que amb el caràcter intel·ligència ja feia el paper de dona guerrera dels anys 90. Les aventures del Tintín, el Capità Planeta, Tortugues Ninja, els Picapedra, en Teo, els Fruities, Astèrix i Obèlix o en Lucky Luke eren un bon substitut occidental. Les aventures de l'heroi d'Hergé, per exemple, feien arribar a una conclusió universal. De gran, vull ser periodista. Però hi havia més. Teníem l'inspector Gadget, en Garfield i el seu cinisme mandrós, el Pingu, els barrufets i el pesat del Gargamel, els bubobots, els educatius 10+2, també les divertides immersions en el gènere gòtic de la família Adams o els contes de la cripta. Bé, en definitiva, tots ells i molts més dibuixen una infància que encara ens esbossa un somriure a la cara. Avui us preguntem quina és la vostra sèrie de dibuixos preferida. Preparats? Som-hi. Aquí comença Oh, Déu meu.
Oh, Déu meu. De dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Doncs déu-n'hi-do el recull històric de sèries que n'has fet en aquesta prèvia, que ens ha donat moltes pistes, ens has recordat algunes que potser les tenim una mica oblidades en el nostre disc dur particular. Tenim allò un costat allò amagat, però que quan els dius els recordes, sí.
I tot i que ha sigut molt generós a l'hora de dir títols, encara he fet curt.
Molt curt, perquè clar, tu t'has centrat més en la teva dècada, en la teva generació, però si anem més enrere en trobaríem moltes d'altres. Perquè ara has dit la Heidi i el Marco i em sembla inconcebible.
Ja sabia que els diries tu, Miquel.
Sí, molt bé, perfecte.
I la senyorita Rottenmeier.
També. Vinga, va, que tot això avui espero que surti d'una forma o altra a la nostra llista de 10. A partir d'aquí comencem el camí cap a aquesta llista. Tinc moltes ganes d'escoltar les propostes dels nostres oients, les que ja hem rebut i les que encara tenim temps de rebre durant aquests 45 minuts que ens queden de programa. Recordem els canals per via dels quals la gent ens pot fer arribar les seves propostes, Roger.
Doncs ens poden escriure a les nostres xarxes socials, que són l'Instagram i el Facebook, on ens hi trobareu buscant el nom del nostre programa, O Déu Meu. També ens podeu enviar un correu electrònic a odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, i també podeu accedir a la nostra web odeumeu.cat, on hi trobareu, a banda de poder escoltar els podcasts dels programes anteriors, escoltar-nos online, també trobareu una via de contacte directe.
Doncs tot això ho podeu fer a través d'aquests mitjans, fer-nos aportar la vostra decisió a l'hora de dir quina és la sèrie, la millor sèrie de dibuixos animats, perquè penseu que ho és, i en tota aquella gent que es posi en contacte amb nosaltres avui ens doni alguna opció, sortejarem al final del programa un lot de vins Lovers Wine Elegance amb el VIP Perrubianes com a capdavanter. I el Marc Gabernet, que ha estat totes aquestes 24 hores també no sé què fent, com fent-ho ni amb quina fórmula, el que s'hi ha fet és aconseguir algunes opinions. Em consta que té moltes sèries de dibuixos animats ja en els seus àdios, per tant nosaltres mateix els escoltem i comencem a fer boca de la llista d'avui.
La millor sèrie de dibuixos, sense cap mena de dubte, per mi era la màgica de Doremi. O sigui, m'encantava. De fet, on complava tots els claus i tot. I per mi és que era una fantasia. Jo volia ser una petita bruixa.
La mejor serie que he visto de pequeño, sin ninguna duda, Bola de Drac. Me encanta cuando estaba la intro ahí. Anem a buscar Bola de Drac. Era la hòstia.
La millor sèrie de dibuixos que veia quan era petit, jo crec que és, sens dubte, Doraemon. Doraemon és el dibuix animat de la meva infantesa, tot i que tota la sèrie de dibuixos del Super 3 són molt bons i, per exemple, també recordo a Tori el Ninja o el Shao Shown. I després, a nivell estatal, per exemple, recordo molt Estima Disney Channel, sobretot una telenovela que feien que es deia Petito Feo, que era brutal.
Como serie que más me ha gustado desde bien pequeña han sido Los Pingus, verlo con mi hermano, para mí eso es mi infancia. Después Doraemon, pero la que es en catalán, por favor. Y pues desde pequeña hasta ahora han sido Los Simpson. Verlo cada día comiendo hasta que mis padres se cansaban y lo quitaban, la verdad.
Mi serie favorita de cuando era pequeña, en sí tengo varias, pero si tuviera que escoger alguna sería Winx Club. Básicamente porque se resume en mi infancia, ja que totes les temporades m'han encantat des del principi fins al final.
Sense cap mena de dubtes, crec que la sèrie de dibuixos animats que més m'ha agradat i que més m'ha marcat, tant a mi com a tota la meva generació, és la de Marco. Crec que aquesta història del nen que busca la seva mare ens va tenir a tots amb el cor a la boca durant moltíssims capítols i, bueno, a la fi va acabar bé la història, cosa que agraeixo. I la banda sonora crec que queda per la posteritat.
Doncs mira, la meva sèrie preferida de quan era petit és Doraemon. I a part de que eren capítols curts i es passaven ràpid, en podies veure molts, la recordo amb molta estima perquè cada matí em llevava, em dutxava i llavors mentre esmorzava, allò ràpidament podia veure un capítol o un i mig abans d'anar al col·le.
Oh, Déu meu!
Cada matí podia veure un capítol o un i mig abans d'anar al col·le.
Clar, és que a vegades, si havies de marxar al col·le, l'havies de deixar mitges.
Però això devia ser la solució fantàstica per moltes mares i molts pares, més mares que pares, sospito, que era la forma de tenir el nen o la nena tranquil mirant la sèrie i mentre anar-lo pentinant, anar-lo vestint o
sí,
anar-lo fent...
I a més, sempre tenies la companyia, perquè els tenies a l'hora d'esmorzar, a l'hora de dinar i després a l'hora del vespre, a mitja tarda, també tenies aquella petita dosi de dibuixos animats.
Són les 10 millors sèries de dibuixos animats, les que busquem avui per la nostra llista de 10. I ara hi posarem música, la que en Roger ha triat Bé, avui no l'ha triat, ara ho explicaré, perquè avui la posa a contracor, ja ho sé, perquè ell havia tret una cosa raríssima, una cosa que no sé...
Digue'l, jo havia triat una cosa moderna.
Una moderna, jo que sé, una cosa que no s'aguantava per enlloc, i vaig escoltar, i escolta, posem una cançó al programa, posem una cançó, que sigui una cançó normal.
També, però també m'agrada, també m'agrada. És un clàssic.
Doncs va, defensa-la, que et toca tu.
Doncs perquè la casa és gran i a partir de la televisió ens arriben personatges, i especialment a partir dels dibuixos animats que arriben per quedar-se, benvinguts, perquè els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Perquè qualsevol nit pot sortir el sol.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu. Passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barbasul, Frankenstein i l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan. La mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu. Ara ja no falta ningú. O potser sí, ja me n'adono. Sols i faltes tu.
Tots aquests personatges que dibuixava Sisa, la seva cançó Qualsevol nit pot sortir el sol, alguns d'ells van prendre vida després en sèries de dibuixos animats. Algunes potser sortiran a la nostra llista d'avui, perquè avui busquem les 10 millors sèries de dibuixos animats.
Ràdio Estel.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Només cal que accedeixis a l'apartat Subscriptors. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posant Ràdio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Ràdio Estel, la millor ràdio.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
L'univers de les sèries de dibuixos animats forma part de la vida de tots i cadascun de nosaltres, i més encara associat als nostres anys d'infància i adolescència. Tot i que és veritat, ja ho hem dit abans, que una sèrie de dibuixos animats no té per què necessàriament ser una sèrie per a nens. Segur que si us féssim dir un títol o un personatge d'alguna sèrie de dibuixos, us seria relativament fàcil anomenar-ne alguns i, sobretot, us abocarien a una etapa molt concreta de la vostra vida. Al cinema o al teatre, els personatges, quan són de carn i ossos, tenen vida pròpia i, per tant, també tenen veu, tot i que sovint, en les versions doblades, hi ha altres veus que supleixen l'original. Però en els dibuixos, aquestes veus s'han d'inventar per acabar de forjar la personalitat dels personatges. Avui parlarem amb dues persones que, tot i que han doblat i posat veu a un munt d'actors i personatges, segur que porten al damunt la càrrega, espero que agradable, de dos dels personatges de dibuixos animats que més fortuna han fet a casa nostra durant moltes dècades i que han marcat una etapa important de diferents generacions. Els tenim al telèfon i volem parlar amb ells. Marc Sani, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Joan Sanz, bon dia i moltes gràcies per haver acceptat també la nostra invitació.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Com els deia, Marc Sani i Joan Sanz, els nostres convidats d'avui, han posat veu a un munt de personatges, d'actors en un grapat de pel·lícules i sèries, però segur que d'una forma molt especial tenen una relació també molt especial amb dos dels personatges d'una sèrie que ha fet fortuna a casa nostra a través de TV3 i que encara avui continuen vius. A més, aquesta sèrie i aquests personatges van donar vida a un llibre que ells mateixos signaven, La sèrie de la teva vida, on el Son Goku i el Vegeta tenien protagonisme especial. Podríem dir allò que Bola de Drac és molt més que una sèrie per vosaltres, oi, Marc?
Oh, i tant. Sí, sí, sí. De fet, el títol ja ho diu exacte, no? És això, La sèrie de la teva vida. Bàsicament perquè sempre la gent, quan ens veu o quan ens saluda, molts diuen que aquella sèrie forma part de la seva vida, no?
Mm-hmm.
I, efectivament, hi ha un... és evident que Bola de Drac ha marcat molt.
Quines van ser les claus, segons vosaltres, Joan, de l'èxit de la sèrie a Catalunya? En vau ser conscients de seguida del que passava?
No, de seguida no, però amb el temps sí. Vull dir, ara, per exemple, fa 4 dies vaig sentir un polític molt popular i tal que deia que tot el que havia après a la seva vida era a través de Son Goku i Bola de Drac, no? Vull dir, el Gabriel Rufián, concretament, no? I llavors, bueno, ha significat molt, però ho hem vist al llarg del temps, almenys en el meu cas, diguéssim.
És curiosíssim, especial i extraordinari que una sèrie com Bola de Drac perduri amb el pas dels anys, de les dècades, i encara hi hagi, això com deies, molta gent que ho tingui com a punt de referència d'alguna part de la seva vida, eh?
Sí, perquè, a més, la gent quan pensa en Bola de Drac, la gent que no ha vist Bola de Drac, pensa, oi, mira, una sèrie japonesa violenta, no?
Mm-hmm.
Però els que veuen, els que han vist Bola de Drac, se n'adonen o han descobert que no és una sèrie, és a dir, evidentment té acció, però que té un rerefons moral molt, molt important. De fet, la primera base de Bola de Drac és l'amistat. És a dir, el Son Goku, el protagonista, no pot guanyar el dolent si no és per l'ajuda dels seus amics. I després, i fins i tot, el gran dolent, per exemple, que era el Freezer, que era un dels personatges més dolents de la sèrie, en el moment de que el Son Goku té l'oportunitat de destruir-lo, li diu que el pot perdonar si ell mateix se n'adona dels errors que ha fet, no? És a dir, té uns valors morals que això, la gent que ho ha vist, de seguida ho han enganxat, i també jo crec que és un dels èxits de la sèrie.
Ah, en aquells moments, clar, als inicis de Bola de Drac, no es parlava tant de valors, evidentment hi eren igualment, però es parlava tant de valors i sobretot solidaritat, que és una paraula que ara utilitzen molt i que a més aquests dies està posant-se molt en evidència, no se'n parlava tant de solidaritat i en canvi, pel que dius, la confraternització, l'amistat, la força de la unió dels amics era una mica la filosofia de vida de la sèrie, eh?
Esclar, és que el problema és que molta gent, i aquella època tenim, la història ho constata, no?, de que polítics i gent important en el seu moment es queixaven de que la sèrie era molt violenta, que no era per nens, que la tenien que treure de TV3, però molta gent que es queixava precisament no havia vist la sèrie. És a dir, es quedava només amb les imatges violentes que ja existien, que hi havien, de les lluites, però no veien res més. I, clar, s'havia de veure la sèrie per adonar-se de que no tot era lluites, cops i punyetassos.
Joan, a Catalunya sempre ha tingut una relació molt especial amb el manga, i no només les sèries de TV3, sinó també a través dels còmics. El segon del còmic n'és una evidència molt, molt clara. Hi ha una connexió del país amb aquest tipus de sèries, amb aquest gènere?
Sí, sí, hi ha una connexió, i això anant una mica el que deia el Marc, la prova és que aquells nens d'aquella època que es deia doncs, que es havia de prohibir això i tal, doncs ara són gent ja adulta i coi, el resultat crec que és molt bo. I molts bueno, s'han criat en el món aquest de la manga i tenen una afició brutal per anar al saló, el saló del còmic, vull dir que forma part de la seva cultura, de lo que els ha fet com a persones. Crec que sí, que hi ha una gran relació, molt estreta.
El Roger ho deia ara fa una estona, m'informa prèvi al programa d'avui. Aleshores, suposadament, i per segons qui, TV3 no doctrinava, eh?
No, o doctrinava en el bon sentit, vaja, perquè clar, tot forma part de nosaltres a partir del que veiem i del que vivim i de coses bones i coses dolentes, però bueno, en aquest cas sembla que ha sigut molt bona, vaja, pel resultat que jo veig.
Esclar, doblar un actor de carn i ossos, tinc la sensació que et dona moltes pistes, el mateix actor et dona pistes, eh? La mateixa història de l'actor, la mirada, el moviment dels llavis, un dibuix, has de crear més el personatge des de la intuïció?
Sí, sí, evidentment, tu mateix ho has dit, el dibuix és pla. És a dir, per molt ben dibuixat que estigui, no té una dimensionalitat com té el ser humà, no? Uh-huh. El ser humà respira, tu li veus la cara... Nosaltres diem sempre que doblem pels ulls. És a dir, la gent es pensa que mirem la boca, evidentment mirem la boca per sincronitzar les labials, però bàsicament el que fem és mirar els ulls dels actors perquè transmetre la interpretació de l'actor, l'ànima que dona l'actor, no? Mm-hmm. Però, en canvi, amb els dibuixos, per molt ben dibuixat que estiguin, tu li has donat un plus. En aquest cas és el plus teu que li dones la interpretació per fer créixer aquell personatge, per donar-li el que diem, per donar-li ànima, no? I per això és molt important també les veus del doblatge amb els dibuixos. I això es demostra en sèries com Shin-chan, per exemple, o el mateix Bola de Drac, sèries que el personatge, la gent s'identifica o li agrada molt també per com està doblat, no?
Mm-hmm. El Marc Zani i el Joan Sanz són consumidors de sèries de dibuixos animats, Marc?
Sí, jo soc consumidor, no? Perquè m'agraden molt les sèries, m'agraden molt les pel·lícules, i sí, puc, si m'agrada el tema... Jo, per exemple, llegeixo molt manga, també, i anime, si hi ha pel·lícules que he vist i que m'agraden. Jo me'n recordo que la primera que vaig veure a Kira, encara me'n recordo que vaig anar sola al cinema als anys 80 i escaig, a veure que va ser la primera gran pel·lícula anime que es va fer aquí, vull dir, que es va exhibir aquí, i ara avui en dia, si puc o si m'agraden, sí, ho veig.
Joan?
Sí, jo consumia de petit. Bueno, quan jo era molt petit, bueno, ja en aquella època, als anys 50 finals i tal, és quan va venir la tele, encara no escoltàvem la ràdio a casa meva. Uh-huh. Jo consumia, per exemple, el Capitán Trueno, recordo coses d'aquestes, que en aquella època no era el manga encara, però sí, sempre ha format part de la meva infància també, de seguir les sèries. I ara de gran, bueno, veient l'èxit de Jo, doncs també m'hi he aficionat, tot i que hi ha una edat doncs, que ja no és per mirar dibuixos animats, però la curiositat m'ha portat a llegir moltes coses d'aquestes. Sí.
Ara fa un moment ho dèieu vosaltres, Bola de Drac, tenia una certa censura i autocensura a moltes cases. Va, siguem francs. Ja, m'imagino la resposta, però parlem-ne. A vosaltres deixaríeu veure tranquil·lament la sèrie als vostres fills?
Sí. Tot i així, els meus fills no són grans consumidors de Bola de Drac, curiosament. Bàsicament, també, jo crec, també, perquè jo quan surto, quan aparec en el Bola de Drac, en el Bola de Drac Z, aquella etapa del Bola de Drac és més violenta que la primera. La primera és molt més còmica, no? A la segona etapa, doncs, hi ha més lluites. I jo me recordo que els meus fills, quan jo veia... s'espantaven de veure el Cèl·lula i els personatges dolents i no li agradaven gaire. Els agradava més la primera. que és bastant normal, eh?
Per tant, no s'hi devia agradar allò, Vegeta, eh? Tu sí deixaries veure, Joan, o no?
No, jo tinc una filla de 19 anys, fa segon d'universitat i tal, i, bueno, de petita la va enganxar una època que no feien bola drac. Va ser aquells anys que no la van fer, fins que després la van tornar a fer, però ara, de gran, bueno, molta gent li ha demanat dedicatòries per bueno, han acabat sabent que el seu pare feia això, i, bueno, clar, sí, al final... No, jo sí, jo de deixar veure i tal, sí, pràcticament no crec que... No crec pas que espatlli massa la gent, encara que vegin una sèrie que és dolenta, vull dir, la gent té criteri quan es fa gran, en principi, vaja.
Volant, sempre amunt, sempre na-na-na. Lluitarem.
Avui busquem les 10 millors sèries de dibuixos animats. Ho fem amb els actors de doblatge Marc Zani i Joan Sanz, les veus, entre d'altres, de Son Goku i el Vegeta Bola de Drac. Si deixem de banda Bola de Drac, per la implicació que hi teniu, evidentment, amb quina sèrie de dibuixos animats us quedaríeu, Marc, tu?
Clar, jo a la meva...
És complicat, això, eh? Una?
Clar, sí, un és molt complicat. I a la meva època, si parlem de quan jo era petit, la sèrie per antonomàsia que veia era Mazinger Z. De l'època de Mazinger Z, de Marco, de Heidi, de totes aquestes sèries, que són les que a mi em van marcar de petit.
Que bé que digueu Marco i Heidi, també, perquè jo pensava que quedarien oblidades en la història, i no, tot i que no tenen res a veure, i són dos extrems oposats, també grans sèries,
però,
eh?
Però va marcar una generació molt important, sí. Marco i Heidi.
Sí, sí. I Joan, tu amb quina quedaries?
Bueno, jo em quedaré amb una, com que ja dic, la infància meva era de ràdio i d'inici de la tele i tal, no en tinc cap així. Però passa que a l'inici de fer doblatge em vaig fer una, que es deia el Capità Planeta, que era així d'uns valors ecològics i tal, i vaig gaudir molt, perquè ja feia un dolent també, que era un ordinador, que es deia Mal, i aquella m'ha quedat bastant... Aviam, jo no he fet tantes com ha fet el Marc, perquè últimament em dedico més a adaptar guions de doblatge que no pas a doblar, però aquesta feina em va agradar molt i no em hagués fet res, que haguéssim vingut doncs, 50 capítols més i seguir, perquè era molt... I era molt educativa, a més, em va agradar força.
Està bé. La vostra relació, Marc i Joan, a partir de doblar Bola de Drac, va fer que fins i tot naixés un llibre. Abans em feia referència a la sèrie de la teva vida. Tantes coses van passar durant el doblatge que vau necessitar deixar reconstància en forma de llibre, també?
Ui, sí. De fet, hem fet ja dos. El que passa que el segon és una mica el que el vam presentar en el Saló Manga aquest any, però l'any passat, que es diu La sèrie de la teva vida Z, ja està fet, el vam fer en format còmic i el vam autoeditar, no? I és una mica més transgressor que el primer. Però és que, de fet, podríem explicar i podríem fer un altre llibre. Són moltes anècdotes, ja no només del doblatge, sinó que ens ha passat a nosaltres pel tema aquest de ser els dobladors d'un personatge tan importants o tan coneguts com Bola de Drac.
I
dona per un, dos i tres llibres, sí, sí.
Sí, Joan, en faríeu més, eh?
És una font inesgotable, sí, de coses que passen, perquè, bueno, el personal que li agrada aquest tipus tal s'apassiona molt, llavors dona lloc de vegades anècdotes curioses, generalment són còmiques, fins al punt aquest que amb uns dibuixants amics nostres i tal vam fer, nosaltres explicàvem això que deia el Marc, explicaven les anècdotes i ells les passaven en format còmic i ha sigut divertit, la veritat.
A més, vos la veu trobar amb que la gent es deu posicionar, no? Allò de dir, home, jo sóc dels bons, jo vaig amb el Son Goku, o jo sóc dels dolents i m'apunto als del Club del Vegeta, no?
Sí, és així, eh? És a dir, a veure, els hi van tots, però hi ha molts que són molt fans de Vegeta, i molts que són molt fans del Goku. Per exemple, el sector femení, hi ha moltes que els agrada el tema de Vegeta.
Allò del malote, eh?
Sí, jo dic això, i té molt èxit, però sí, és veritat, és una mica com el Barça espanyol, no? Hi ha uns que són del Goku i altres que són del Vegeta.
Una cosa que quallant molt amb el tema de la llengua i tal són els insults.
Els insults,
sí, sí. No coneixia la gent, sí.
Sí, sí, això et tocava tu i n'ets el rei, clar.
Sí, no, l'han relacionat bastant, això, fins al fet de fer inclús publicitat de vi al xitxarel·lo, jo que sé, la ratafia a l'hòstia, coses d'aquestes, perquè estan molt relacionades amb el personatge. Més aviat per aquí ha tirat. Mm-hmm. A nivell moral, la gent recorre molt més al Son Goku,
esclar, sí,
que
sí.
És el referent moral. El Vegeta és més una cosa còmica que fa riure per les coses que diu.
Mm-hmm. Escolteu, amb els Simpsons toca viure ara, concretament, amb tot això del confinament, amb la quarantena, hi ha gent que es passa el dia, ahir ho comprovàvem quan demanàvem 10 coses que la gent està fent a casa per passar els dies, dèiem, es passa el dia mirant sèries i mirant pel·lícules a casa. Segur que aquests dies hi ha qui deu estar recobrant tots els capítols de Bola de Drac. Vosaltres ho feu de tant en tant?
De recomanar...
No, recuperar, de veure'ls, de posar-se davant de la tele i mirar-los.
Sí, sí, sí. Bueno, jo ja no de mirar Bola de Drac, ja me'ls tinc molt...
Molt apresses.
I no la miro, no? Però evidentment és una sèrie que jo recomanaria. De fet hi ha molta gent que m'envia missatges demanant on la poden aconseguir, no? Com
sí.
Jo sabés, tingués l'habilitat de dir, doncs mira, sé... O...
Com si la indústria fos teva, eh?
Perdona?
Com si la indústria fos teva, com si...
Exacte, sí. Com si fos el dueño al cap de TV3, i ho sabés tot. Doncs, però, perquè i la demanen i la reclamen gent gran que la vol tornar a veure o li agradaria veure o tenir-la a casa, i que això passa molt, eh? Gent que ja són pares o... i tenen fills i volen que els fills la vegin, no? Això també passa molt. Gent que... Fa poc, per exemple, un company de doblatge li volia fer de regal a la seva cosina, que és una noia, una nena, li volia fer regal perquè ho havia demanat, doncs, als episodis de Bola de Drac, i m'estava demanant com podia aconseguir, perquè s'estan pràcticament esgotats, tenir episodis, comprar episodis de Bola de Drac per regalar-li a la seva nena.
Curiós, sí, sí, està bé. Escolta, i què fan dos sectors? Sí, digues, Joan.
No, perdona, una cosa referent... De fet, queden uns 100 capítols per doblar de Bola de Drac, super. De fet, al Japó i tal... però en català encara no s'ha doblat. I la pregunta recurrent que més ens fan, crec, a tot qualsevol acte que hem anat i tal, és quan es farà la Drac Super i digueu als de TV3 que la facin. Això, com es pot.
Truqueu al director, eh? Sí. I quan es farà, ho sabeu o no ho sabeu, eh?
No, però...
No, és el que sempre diem el xupito, no? Perquè ens la fan tantes vegades que acabaríem una mica borratxos. Haguéssim un xupito per les vegades que ens ho diuen.
Sí, sí.
El que està clar és que no tenim ni idea. Nosaltres som treballadors, per dir d'una manera, que TV3 dona una feina a un estudi i l'estudi ens crida, no? Per tant, jo crec que el dia que TV3 tingui gos i comprar la sèrie, ho sabran abans els fans, els mateixos.
I per cert, que fan dos actors de doblatge, o directors de doblatge, o escriptors, periodistes, com vulgueu dir-li, en temps de confinament, a casa, tantes hores?
Doncs, per la meva part, treballant, també, perquè al ser director, doncs, hem de preparar les sèries, que s'han d'ajustar, també, com el Joan, que també ajusta, s'han de fer repartiments, i llavors, doncs, bueno, a mi la sèrie, la feina me l'ha abandonant, el que passa que està parada, en el moment de doblar, no? I llavors, doncs, et distreus amb això, amb el tema de direcció de casa, per dir-ho d'una manera.
Sí, Joan, sí?
També el mateix, sí, que, bueno, un estudi que és del germà del Marc, justament, del Sergi, i, bueno, estic preparant feines de documentals, traduccions, ajustos, per quan s'acabi el confinament i es pugui tornar a treballar, pues, pensant la part de preparació de guions i adaptació i tot això, diguéssim.
Avui que busquem les 10 millors sèries de dibuixos animats, em venia molt de gust parlar amb dues de les veus més carismàtiques d'una d'aquestes sèries que ha fet fortuna, continua fent fortuna a casa nostra, la Bola de Drac, amb el Marc Zani, Son Goku, i amb el Joan Sanz, Vegeta. Moltes gràcies, ja ho sabeu, un plaer sempre parlar amb vosaltres, que us vagi molt bé i que tingueu molta paciència fins que això acabi,
Molt bé.
Gràcies a vosaltres, una forta abraçada a tots els oients de Ràdio Estel.
Una abraçada a tothom.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Pa-pa-dum,
Les 10 millors sèries de dibuixos animats són les que busquem avui pel nostre top 10 particular, per la nostra llista de 10. Abans ja hem escoltat algunes veus amb algunes propostes, però també hi ha qui ha optat per fer-nos arribar missatges a través del correu electrònic de odeumeu@radiostel.cat, de les xarxes socials, Instagram i Facebook, o a través del nostre web. Què diuen aquests missatges escrits, Roger? Alguns,
doncs, tenim molts missatges i aquí ja sí que tenim una varietat de generacional.
Que bé, que bé.
Per fer-te content.
Bé. Vinga.
Mira, la Laia Cobo ens fa arribar, la meva sèrie preferida és Doctor Slum, que és la mítica Dale, però que la sèrie original es deia Doctor Slum.
De vegades els títols de les sèries o de les cançons, dels llibres no tant, però de les cançons passa molt que acaben tenint un títol que no és el que havia posat l'autor, però que és com el que s'ha popularitzat, o la tornada, o el que sigui. Doncs això també passa amb les sèries.
Doncs, per exemple, la Paula Calvet ens diu Utena. Diu, per tot el que és i tot el que va significar per mi.
Utena.
Aquesta he de dir que jo no conec.
No, ens hem mirat tots, o Xavi també ens mira dient què és això?
Doncs, diu, el Jaume Oromí diu, us en recordeu de Érase una vez?
Oh, tant.
Però atenció al que diu, que és molt maco. Diu, doncs gràcies a vosaltres l'he trobat a YouTube. Per cert, el perfil de la nostra associació solidària, recordem que ahir en Jaume ens recordava una associació solidària que és els Pallapupes, que és @pallapupes, és, i el perfil d'aquesta associació ens recorda que és @uncamidenassos, @uncamidenassos, des d'aquí, doncs, una plataforma a través d'Instagram. Per tant, ell ens diu que gràcies al programa d'avui ell va començar a rebuscar i a través de YouTube ha trobat aquests programes del Érase una vez, que hi havia diferents...
Molt educatius.
Sí, de la història del cos humà, etc. Què més? La Marina Cotanda ens diu Do-re-mi, que ja ha sortit abans, el detectiu Conan, i diu...
Conan? Amb dibuixos,
Sí, home, i tant.
Sí.
I diu, i no pot... No, però no és el que tu
penses.
No és
el mateix Conan que hi havia a la sèrie.
Tu penses Conan el Bàrbaro?
No. Ja hi havia un Conan que era un detectiu.
Aquest.
Va fer també sèrie amb actors.
Exacte.
Era un gros, amb bigoti, amb regals, el Conan.
I després ja diu, i no pot faltar el Doraemon. El Doraemon és un clàssic. Diu l'Àngel Orellana, diu el Mazinger Z.
També, sí, ha sortit també aquí abans, on ens ho deia, ens sembla, el Marsani, que ens deia que era la seva, vida, sí.
L'Alba Aro ens diu Sakura, caçadora de cartes. Un clàssic, jo també l'he mencionat al principi del programa. La Isabel Argila, La banda del patio. Aquesta sèrie també ha tingut bastants vots. Què més? Aquí tenim la Joana Midó, diu el detectiu Conan, també torna a sortir. La Carme Roig diu Xinxan. Xinxan també va ser una revolució, una sèrie, també hem tingut bastants
vots. I a més, amb també molta polèmica, per totes les actituds del personatge, que eren de vegades una mica obscens.
Bueno, però al
final... O es consideraven obscens en moltes cases.
Bueno, perquè al final hem de buscar polèmica de tot, però els nens al final doncs, són nens,
no? Sí, està molt bé.
Tenim un vot per Érase una vez el hombre, torna a tenir vots.
Perquè de Érase una vez hi havia diverses, derivacions,
Hi havia de
l'hombre, el cuerpo humano, la història,
etc. I després tenim altres vots. Per exemple, tenim més vots per al Doraemon. Ens han arribat vots per als Simpsons.
Jo no has dit això que contentarà totes les generacions. Aquí l'única que s'acosta a la meva és això de veres una vez i poca cosa
més. I el Mazinger Z, que no és de la teva.
Sí,
el
Mazinger Z, sí, és veritat. Però era com molt, en aquell moment, era com molt transgressor, el Mazinger Z. Jo que era més classicot i era més això del Marco, el Mazinger Z em costava,
Home, el Marco era molt...
Era un nyonyo, ja ho sé, digue-ho.
Un bon drama,
Sí, no saps tu que plorava. Tu saps si jo vaig començar a llegir l'hàbit de la lectura gràcies al Marco, perquè el Marco vam llegir-lo a classe, hi havia un professor que ens feia llegir cada dia en veu alta, i el Marco és la primera història que recordo conscientment haver llegit de cap a peus a classe i que després em va provocar doncs, moltes altres coses,
Doncs un clàssic.
Em mires com dient, què m'expliques?
L'havia vist alguna vegada, i la Heidi també.
Sí, molt bé,
Heidi...
En aquell moment ja sé que això ara seria incorrecte dir-ho així,
A veure què dius.
Però la Heidi era més de les nenes i el Marc era més dels nens.
Ah, però això són tòpics
que... Sí, és veritat, ja ho sé, per això dic que ara estaria mal vist dir-ho així, perquè ni una cosa és una ni l'altra és l'altra. Però sí, era una mica aquesta... Les nenes de classe que miren la Heidi i els nens, el Marco, mira, era això.
Doncs mira, avui en dia doncs sembla que les sèries ja són potser...
Em sembla molt bé, sí.
I a més a més, hi ha sèries de que ens han arribat que perduren, per exemple, sèries com els Simpsons, que fa... molts anys, no sé si ja fa més de 20 anys.
Molt més, 40 anys? 30 anys, em diuen, 30, sí.
I encara avui en dia, cada migdia pots dinar amb els Simpsons, Vull dir, jo no concebo estar dinant i no posar-me els Simpsons.
Molt bé.
I són capítols que ja els he vist 40 vegades, però no me'n canso mai.
Jo vaig al pallisser.
Bueno, cadascú, cadascú el mateix,
seu, clar, ja
cadascú, sí, cadascú sí, l'oceu, sí, sí, el que li vinga, pertoca.
Va.
Doncs...
són aquestes algunes opcions,
exacte.
Eh? Déu-n'hi-do, amb tot això farem una llista fantàstica. Encara teniu temps de fer-vos arribar les vostres opcions a través del correu electrònic, que el tenim obert encara uns quants minuts fins a acabar el programa, o deumeu@radiostel.cat, o a través d'Instagram o de Facebook. Ens feu arribar i entre tots els que participeu, haguem llegit o no el vostre missatge i hagi entrat o no a formar part d'aquesta llista de 10, sortejarem un lot de vins, Lovers Wine Elegance, amb el Pepe Rubianes com a capdavanter d'aquest lot. Molt bé, Déu-n'hi-do. Doncs tenim unes quantes propostes i ara algunes més que ens poden venir al cap, depèn del que hagis trobat a internet.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
I què hi diu, doncs?
Doncs a internet, com sempre, hi diu moltes bajanades.
Sí, s'ha d'anar en compte amb internet, eh? Deixa'm-ho dir una vegada més, soc molt pesat amb això, em sembla que convé dir-ho. A internet trobem, és una font fantàstica, inesgotable, d'informació, de documentació, d'anècdotes, de tot. Però també és una font bastant corrosiva del que s'ha vingut a anomenar o resumir com a fake news, per tant, de notícies falses, d'informació que no és correcta, que hauríem de contrastar sempre, sobretot si el que pretenem és passar aquesta informació d'una a l'altra.
Però he de dir que, Miquel, que jo sempre faig una recerca exhaustiva.
Ja sé, sí. Per perquè... això t'hi passes tantes hores, home, que no clar, ho heu d'entendre.
Sí. Jo els nostres oients no els enganyaria mai. Jo tot el que dic aquí és 100% verídic.
Sempre i... sí, està bé, ho comproves, eh?
Ah, això mateix, vinga, ho comprovo 3 o 4 vegades.
Què has comprovat?
Doncs, mira, tu... avui hem parlat molt de dibuixos animats, bàsicament no hem parat de parlar de dibuixos animats, i hem dit sèries i sèries, però igual tu preguntaràs, escolta, i qui ha inventat els dibuixos animats, no?
Ah, t'ho pregunto, vols que t'ho pregunti?
Pregunta-m'ho.
Roger, una cosa que ara em ve al cap, que no havia passat, sí. Qui ha inventat els dibuixos animats?
Mira, em va molt bé, i m'interessa que em faci aquesta pregunta, molt adequada. Doncs el responsable de l'animació, tal i com la coneixem, és una persona que era un enginyer, que es deia Emily Renault. Penso que tinc un francès molt bollo. Emily Renault.
No és el mateix que la fàbrica de cotxes, eh?
No, és el mateix. No és Renault. És Renault. I que es va interessar per la mecànica, ja que el seu pare, que era rellotger, i va aprendre molt d'ell, doncs es va aprendre a dibuixar i a pintar amb l'ajuda de la seva mare, que era pintora. És a dir, a la mare pintora, el pare rellotger, per tant, treballava molt el tema tècnic, va innovar i va crear aquests dibuixos animats. Avui hem parlat molt de dibuixos animats que venien sobretot del Japó, del Japó, de la branca del manga, i doncs també els primers considerats animes, que són aquests dibuixos japonesos, van ser sèries com Astro Boy. Et sona aquesta?
Gens ni mica.
No. Astro Boy, doncs va ser, està considerat Astro Boy, que és aquesta sèrie del 1963, va ser el primer anime que es va crear, i va crear, doncs, evidentment, precedent per totes les sèries que van venir molt més tard. I, per exemple, aquí, després tenim aquests animes, entre cometes, europeus, que evidentment no són animes, però que són sèries...
Animes, ens referiríem a animes, a aquests dibuixos que arriben del Japó, bàsicament, associats al manga, diguéssim.
Exacte. En aquest cas, no tindrien aquest nom, però perquè ens entenguem, els més populars i primers que van néixer a Europa van ser Sherlock Hound, que seria una versió canina d'aquest Sherlock Bones, Montana, Ulisses 31, Vicky el Viking, que...
Sí, aquesta sí.
I la sèrie, una producció espanyola, que era D'Artagnan i los tres mosqueperros.
Tant una com l'altra, deixa-m'ho dir, Vicky el Viking com D'Artagnan i els mosqueperros van tenir un gran èxit, aquesta sí que me'n recordo.
Són sèries que s'han repetit més que la Lleoli, a més.
Sí, D'Artagnan eren els mosqueters, però amb gossos, vull dir, per tant...
Eren uno, dos i tres los famosos mosqueperros.
Sí, molt bé.
Ai, Miquel, no ens arrenquem a cantar, que al final ja veuràs tu.
Molt bé, vinga.
Doncs, què més? Evidentment, un no s'ha mencionat avui, perquè avui busquem més aviat sèries, però també la factoria Disney també n'ha fet sèries.
Home, i tant, i n'han sortit zero, de moment, em sembla, no en soc conscient que se t'hagi dit cap, i hi ha fantàstiques sèries també de dibuixos de la factoria Disney.
I normalment, quan pensem en Disney, sempre pensem en llum i color i felicitat, però hem de dir que no totes les sèries tenen aquest toc. I és que, per exemple, dins de la factoria Disney van crear una sèrie que es deia Gàrgoles, que jo me'n recordo fins i tot haver-la vist a TV3 o Canal 33, i era una sèrie doncs, que era molt més fosca i violenta amb temes que abarcaven doncs, diferents capítols i que tenien personatges molt, 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 molt foscos.
Escolta, perdona una cosa, és que ara em ve el cap i no vull que passi el programa, que en queden 6 minuts i mig sense haver-ho dit. I on són el Tom i Jerry?
També,
i el Pixie and Dixie?
També n'hem rebut de Tom i Jerry.
I el Piolín? i tots aquests.
Doncs n'hem rebut, hem rebut, sí, testimonis, però al final, Miquel, ja saps que
no
aquí
tots,
hem, no,
no,
sí, tenim,
sí,
temps.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Un altre, hem de desmentir un rumor.
Jo Mickey Mouse, perdona. Mickey Mouse, Mickey Mouse, que és el Mickey, el rei de tot plegat, eh?
Doncs hi ha molta gent que pensa que la sèrie Doraemon, que encara tot, molta gent encara menja amb Doraemon, doncs encara hi ha gent que pensa que Doraemon va tenir un final tràgic, i des d'aquí desmentim categòricament aquest final tràgic de Doraemon, ja que Doraemon encara no té final, ja que encara se segueixen fent capítols. Mm-hmm. És a dir, que des d'aquí, aquella gent, hi ha una llegenda urbana que, sí, corre a vegades, que diu, no, perquè Doraemon era una sèrie que acabava i simbolitzava que el nen havia estat en coma i que tot el que, tota la sèrie era una imaginació del que ell havia viscut. Doncs no, des d'aquí ho desmentim categòricament.
Sí, és una llegenda falsa.
Una llegenda no ha acabat. Sí, no ha acabat. I, per última, resulta que l'actriu, mira, la Heidi, avui, tant com Heidi, perquè sé que no hi ha res que et pugui fer més feliç que això.
Home, sí, hi ha coses que em pot fer més feliç.
No,
sí.
Miquel, no t'enredis, que jo sé que a tu t'encanta la, sí, Heidi, va, que te la, digues, encara te la deus posar tant en tant. Doncs la Heidi, resulta que l'actriu que la doblava, a més avui que parlàvem dobladors, l'odiava.
Ho veus? Doncs imagina't que et toqui fer aquesta sèrie odiant el personatge que has de doblar.
A més, però la també l'odiava per un motiu, eh? L'odiava perquè la va deixar exhausta, perquè la van, clar, li van fer doblar molts i molts capítols. Mm-hmm. Bueno, clar, evidentment, ella era una feina, no? Mm-hmm. Però l'actriu, la dobladora, ha arribat a dir, Heidi em queia fatal. Aquella punyetera nena em va deixar muda. Va arribar a dir.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Escolta, i deixa'm-ho dir també, perquè si no em rebento.
Vinga.
El Bugs Bunny. I l'Oso Yogi.
Tots aquests
formen
part de la factoria Looney Tunes,
sí,
Looney Tunes,
sí, sí,
que he de dir, des d'aquí ja faig un petit avançament, que els hem guardat un raconet en el nostre top 10 final.
Sí, entre tots els vots han donat per un lloc,
vinga,
per un espai. Doncs vinga, va, sabem quina és aquesta llista, perquè hi anem directament, que si no no tenim temps d'arribar al final, i ens interessa ja saber com ha quedat confeccionada.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Els seus personatges ja eren coneguts des dels anys 30 a les sales de cinema i els més populars són el Bugs Bunny, l'Ànec Lucas, el Piolín, el Sylvester, l'Speedy González, el Correcamins, sempre perseguit pel Coyot. Tots formen part de els Looney Tunes.
Número 2.
Tant de bo els somnis es fessin realitat perquè en tinc un bon munt. I si algú podia fer-ho, era un gat còsmic que venia del futur per ajudar al pobre Nobita, Doraemon.
Número 3.
Va marcar tota una generació i per molts, com jo, somiàvem en viure les seves aventures durant l'hora del pati. Hi havia un perfil amb el que et podies identificar. Quan sonava la sirena, tots a classe, a la banda del patio.
Número 4.
Probablement la família més coneguda d'Amèrica. Són de color groc i sobreviuen al pas dels anys acompanyant-nos cada migdia als Simpsons.
Número 5.
No marxem del color groc, però ens endinsem a les profunditats marines. Si preguntes pel carrer a qualsevol persona qui en vive en una pinya debajo del mar, el més probable és que la majoria es responguin de manera entusiasta Bob Esponja.
Número 6.
Vivia als Alps, en plena natura, era feliç amb el seu avi i tenia una amiga, la Clara, i el seu amic més fidel, el Pedro. Ella és la Heidi.
Número 7.
És un nen petit i entremaliat, disposat a tot i que no tindrà cap problema ensenyar-te el cul o fins i tot la trompa. Ah, i no li agrada gens el pebrot, el xinxan.
Número 8.
Si preguntem avui als més petits de la casa quina és la teva sèrie de dibuixos animat, segurament, contra tot pronòstic, la sèrie més exitosa serà protagonitzada per una família de porquets. Peppa Pig.
Número 9.
Kamehame, fusions i sempre disposats a salvar el món. Avui no podia faltar a la nostra llista Bola de Drac.
Número 10.
Tot i ser un jove atrapat en un cos de nen, això no li suposava cap impediment per resoldre tots els casos dels crims que li apareixien per davant. El detectiu més popular de la televisió tanca el nostre top 10 d'avui, el detectiu Conan.
I un dia més recordem que aquesta numeració de l'1 al 10 no implica cap ordre de preferència, senzillament si posem un número per anomenar-los, però no perquè el primer sigui el primer, no, o el més votat, o el que pensem que ha d'anar primer. Senzillament, exacte, perquè quedin ordenats d'alguna manera. Aquí donarem avui a tota la gent que ha participat al lot de vins Lovers Wine Elegance amb el vi Pepe Rubianes.
Doncs avui el Francesc Sánchez, que ens escrivia a través del nostre correu electrònic i ens feia arribar la seva proposta, que era Heidi.
Doncs vinga, ja tenim la nova llista
llista de 10, de les 10 millors sèries de dibuixos animats. Moltes gràcies a tots per participar-hi i ajudar-nos a fer l'O Déu meu d'avui. Hem donat ja aquest lot de vins i ara ens avançarem a la llista de demà dimecres, així que ja podeu pensar-hi i participar-hi a través de les xarxes socials, Facebook, Instagram o del correu electrònic o la nostra pàgina web odeumeu.cat, 3w.odeumeu.cat. Demà dimecres, atenció, demà dimecres ens acostarem al món del futbol, perquè ens agradarà saber quins són, per vosaltres, els 10 millors jugadors del Barça de la història. Els 10 millors jugadors del Barça de la història. Ja podem començar a escriure, eh?
Doncs sí, ja esperem, esperem. I, a més, una pregunta, com sempre, molt complicada, perquè n'hi ha molts i de molt bons.
Sortirà el Messi?
Home,
ja quina pregunta,
inconcebible.
Quina pregunta. En fi, demà sabrem quins són aquests 10 jugadors que vosaltres considereu els millors jugadors del Barça de la història. Ara sí que ho tenim tot. Gràcies a tothom per participar-hi. Ja podeu fer-ho a partir d'ara i fins demà a l'hora del programa. 24 hores, oberts els 7 dies de la setmana. I un dia més el programa ha estat fet gràcies al Xavi Aguilar, des del control tècnic i muntatge musical, al Marc Gabernet a la redacció i al Roger Cantos, tot compartint taula i estudi. Amb tots ells, amb vosaltres, ens retrobem demà dimecres a partir de les 11 i 3 minutets. Adéu-siau i paciència, sobretot paciència.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.